La Xerranca, magazín familiar per petits i grans.
Bon vespre, Anna.
Bon vespre, Francesc.
Ja hi tornem a ser aquí, a punt d'encetar un nou programa de La Xerranca, el magazín familiar per pares i fills de Dona Codinenca.
Com t'ha anat la castanyada? Has provat de fer els panellets que ens van ensenyar el Pep i en Pau?
Home, jo ho he provat, eh? Però el que et volia dir jo és que vaig menjar un munt de castanyes i panellets i m'ho vaig passar super, super bé. Això sí, quin fred que feia, noia. Hem passat de la calor al fred quasi bé invernal en dos dies.
Ni que ho diguis, Francesc, i a més, una mà de pluja el dia de la castanyada. D'aquí una abraçada a la gent que va entorrar castanyes sota l'aigua.
Sí, senyor.
I saps què? Avui, Francesc, farem un programa força diferent.
Ah.
Sí, sí, ens assaltarem alguna secció.
Ah, sí? I per què? Hi ha algun motiu especial?
Mira, perquè volem aprofitar que l'altre dia el centre cívic va venir en Carles Capdevila a fer una xerrada molt interessant.
En Carles Capdevila? Ah, és el que condueix i presenta el programa Eduquem les criatures a Catalunya Ràdio. I ha fet també el programa Qui els va parir a TV3, oi?
Sí, és aquest mateix. Es veu que és pare de nens, de quatre nens, i el món de l'educació l'apassiona i, per tant, la seva feina de periodista i de guionista ha afegit la de pare. I tot això, tot ho ha barrejat i ho ha combinat i porta a terme els programes que has dit. I també escriu llibres, i també escriu articles d'educació, i fa xerrades i conferències.
I explica'm, com és que va venir a Sant Feliu aquest Carles Capdevila?
Mira, perquè celebrava l'acte d'inauguració del curs escolar 2008-2009 i des del Pla Educatiu d'Entorn van pensar que era molt bo inaugurar-ho i donar la benvinguda al curs convidant a fer una xerrada.
Has dit Pla Educatiu d'Entorn. Exactament què és això?
Mira, t'ho explico en poques paraules perquè un programa d'aquests en parlarem més detingudament i convidarem al programa els protagonistes. El Pla Educatiu d'Entorn és una iniciativa que pretén coordinar una sèrie d'actuacions que afavoreixin la cohesió social, la interculturalitat i l'ús social de la llengua catalana.
I de què va anar la xerrada que va fer en Carles Capdevila al centre cívic?
Es titulava Educar amb bon humor i ens va explicar d'una manera molt divertida que hem d'educar els nostres fills i filles. Vam riure molt i vam aprendre moltíssim. En resum, ens va explicar que els pares i les mares hem d'educar amb els cinc sentits: sentit comú, sentit del ridícul, sentit del deure, sentit de l'humor i la responsabilitat. Un cop va acabar la xerrada, les de La Xerranca li vam fer una entrevista.
Una entrevista?
Sí, noi. La veritat és que quasi bé ens va fer una conferència particular, ja que, com sentirem més tard, va respondre a les nostres preguntes molt acuradament.
Vaja, que perquè jo em faci una idea, vol dir que avui dedicarem el programa a en Carles Capdevila?
Tot no. Tindrem la secció de Cap a la Biblioteca, on la Pilar ens explicarà les novetats literàries i algun comentari que ella voldrà fer. En Pep i en Pau a la secció de Cuinar és divertit, amb noves receptes, i el conte i l'endivinalla. Només que la secció Digues la teva, aquest cop posarem l'entrevista que li varen fer en Carles Capdevila.
El conte? I de què va aquest conte aquest cop?
Espera't, que aviat ho sabràs. És una persona molt coneguda per tots i totes.
Oh, jopeta! Quines ganes tinc de saber-ho. Bé, Anna, doncs no ens entretenim més i comencem la xerranca. I passem a la secció de Cap a la Biblioteca.
Vinga, som-hi!
Que comenci la xerranca!
Que va ser una història llarga en una nit del mes de juliol.
Avui ens acompanya la Pilar García, que és bibliotecària del Joan Petit i Aguilar de Sant Feliu de Codines.
Hola, Pilar. Benvinguda a la xerranca. De què ens parlaràs avui?
Doncs mira, avui us vull parlar d'una exposició que tenim a la zona infantil. Saps com es titula?
No, explica'ns-ho.
Per sucar i pa.
Oh, carai, ja m'entra la gana, tu, Anna.
Sí, aquest programa la gana va de bòlit, no de bòlit.
Ja et pots imaginar de què va, oi? Doncs mira, es tracta d'una petita exposició, són unes banderoles, i tracta del menjar en la literatura infantil i juvenil. Què vol dir això? Doncs que en els llibres per als nens i per als més joves, el menjar es tracta de maneres molt diferents. Us en dic alguna, segur que vosaltres ho coneixeu també. Per exemple, tenim una banderola que es diu Can, pa i trago. I de què parlen aquí? Doncs ens parla de la importància del menjar equilibrat. Què et penses? Amb alguns contes també ens parla dels menjars. Un altre, però, Hostal de l'Helicon Gourmet. Aquesta per això fa una mica de por, perquè ens parla de menjars per les bruixes, els ogres i altres personatges d'aquests una mica aixents. Us en recordeu, per exemple, del llibre Tom i Guida?
Sí.
I després en tenim uns altres també. Per exemple, una altra de les banderoles es titula Chess Llepafils. De què deu anar?
Ai, de formatge? De formatge,
no, d'un que no li agradi de res o tot ho troba dolent.
Sí,
o...
aquells que diuen ai, això no m'agrada, ai, jo menjaria això.
Vols dir que n'hi ha gaires d'aquests?
Uns quants, no?
No, els nanos s'ho mengen tot, home. No protesten mai.
Saps qui s'ho menja tot?
Qui?
Els animals.
Ah.
Nyam, 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 els animals també mengen. Recordem la caputxeta, per exemple. Sí. Recordem el llop i les set cabretes. I també algun altre. Però sabeu també quin m'agrada més?
Quin?
Les menges màgiques.
Ui, jo ja em perdo. Jo ja em perdo, val més que ens ho expliquis bé, perquè jo no sé què baixo.
Qui no ha llegit mai Alícia al País de les Meravelles?
Mm.
Ah, comencem per aquí. Un trosset de formatge i què passa? Veniu a la biblioteca, llegiu el llibre. I el moliner. Un moliner que troba unes estovalles que quan les para, els menjars apareixen sols.
Carai.
Ostres, jo la vull aquesta estovalla.
Jo també. Pels que vivim sols aniré molt bé, això.
A casa seria la mar de bé. I després n'hi ha una altra, una mica més seriosa, que ja són cuines i cuiners. Però aquí també ens parla de com es fan el pa, per exemple, o un llibre que es diu que hi ha per sopar. I després també n'hi ha una altra que llavors ja és una mica més seriós. Ja és de quina manera podem alimentar els nostres fills. Per exemple, es titula Sopeta 1, Sopeta 2 i Sopeta 3.
Vaja, que va de sopetes.
De sopetes.
Tot tipus, tot classe de sopes.
Sí, però no només ens donen les receptes, sinó també consells per a l'hora de menjar.
De menjar.
I avui has portat molts més llibres per això.
A veure, he portat un llibre una mica diferent. La setmana que ve, fa 5 anys que va morir un poeta català molt reconegut, Miquel Martí i Pol, i llavors les biblioteques volem fer-li un homenatge. I he pensat que des d'aquí seria també un bon lloc per poder-li fer. I hem pensat que, si us agrada, podríem llegir alguns poemes d'ell.
Endavant, endavant, endavant.
A més, dona la casualitat que tenim uns llibres, bueno, el llibre són poemes referents al menjar. I llavors ens he pensat que aniria, que seria molt adient per fer-ho.
Doncs som-hi, va.
Vinga, Francesc, llegeix tu el primer.
Jo?
Vinga.
El primer conte tracta de la truita. Us llegeixo. La truita és bona menja, des del dilluns fins al diumenge. Sola resulta molt plaent i encara més amb farciment. Truita amb patates, amb mongetes, amb espinacs, també amb gambetes, amb botifarra, amb ceba o manys. Ben pocs hi fan escarafalls. Truita amb verdures, amb pernil, té cadascuna el seu estil i el seu gustet determinat. Perquè la truita és un gran plat que fet així o fet aixà, sempre ens encanta el paladar.
Carai.
Vols llegir tu, Anna?
Sí. Que seguim amb aquest llibre.
Sí.
Oi, el que m'ha agradat molt això de la truita, perquè té raó, eh? Sempre va bé la truita.
I on t'explicaràs tu encara més?
Ui, aquest es diu pa amb tomàquet. Déu ens dos ser catalans, per menjar bon pa amb tomàquet amb un raig d'oli discret i un pols de sal si fa falta. Pa de pagès si pot ser, que és més saborós que els altres, i tomàquet ben madur perquè no sigui massa. Déu ens do un tall de pernil o llonganissa ben ample perquè acompanyin el pa ben sucadet amb tomàquet. Pernil de bon mastegar, llonganissa de la plana, que els usonencs en això tenim molta anomenada. Déu ens do tot el que he dit i bons amics a la taula per compartir el que mengem i fer petar la xerrada, que conversar amb els amics sempre sol despertar gana i el menjar, si és compartit, resulta més saludable.
Que és maco aquest.
Molt maco.
Sí. Sí, sí. Tenim temps de fer-ne un altre?
Sí, sí, sí.
N'hi ha un que és sobre, per variar, dic jo, sobre el novembre, ja que estem a novembre. Sí?
Sí, home.
Diu, comença el mes de novembre, castanya va, castanya ve i panellets, també. Un començament tan dolç, més d'una vegada en fita. Per això és molt prudent no menjar sense demasia, perquè no queda gens bé pecar de golafreria. El mes comença amb Tots Sants, després ve Santa Cecília, patrona, com prou se sap, del ritme i la melodia, que ens desvellen els sentits, si més no, per les músiques. Novembre, mes de tardor, que l'hivern ja ens anuncies. Els teus silencis són plens d'una música molt fina, que ens ressona al fons del cor com una cançó petita i ens ajuda a fer-nos grans sense gens de melangia. S'acaba el mes de novembre, castanya bé, castanya va, que el torró ja vindrà.
Sempre parlant de menjars, per això.
Sí, sí.
Les panellets ja passem als torrons. I...
Doncs aquest llibre, a veure, deixa'm el fullejar un moment, Pilar. Per molts anys, es diu, de Miquel Martí i Pol, amb il·lustracions de Carme Soler Vendrell. Ah, doncs mira, és molt maco i està molt bé. Aquests poemes són molt facilets de llegir i
si li dones la volta...
Ah, ostres! Si li dones la volta, per l'altra banda també té llibre, té bon profit. Molt bé.
I ja ho sabeu, teniu a vostra disposició tots aquests llibres a la biblioteca de Sant Feliu de Codines. Mm. Vol dir que us animeu a anar-hi.
Sí, i a llegir poemes, perquè aquests poemes són molt facilets de llegir.
I la Pilar, com ens ha pogut demostrar,
He vist un de fideus a la cassola.
Bueno, aquest l'explicarem una altra.
Ens agafarà la gana,
No tindrem més temps.
Doncs, què et sembla? Jo l'altre dia vaig anar a la biblioteca i vaig estar per allà a la secció que ens va explicar la Teresa i vaig veure que hi havia tots aquells llibres que va dir, però després també vaig veure uns que m'han cridat l'atenció, que eren de manualitats i, per exemple, posaven truquets per ara guarnir la casa per Nadal, com fer un pessebre amb coses reciclades i així. Això també ho vaig trobar...
Home, ara haurem de fer una mica una guia de coses per preparar ja les vacances de Nadal, no?
Sí, sí, sí.
Però també ja.
Els nanos també tenen molts dies de festa, per tant se'ls ha de tenir una mica entretinguts.
Sí, sí. En aquella secció que dèiem d'ajudar els pares, doncs a darrere està. Aquella secció que té algun títol... Llibre.
Tenim una secció que és Racó de pares.
Sí, aquesta és la que ens va explicar la Teresa. Però llavors darrere n'hi ha aquesta, no? Quasi tocant a la porta, diguéssim.
Bueno, allà, que és tota la zona infantil, tenim els de coneixements. Mm. Racó de pares sembla que parteix i després tenim el que nosaltres diem imaginació.
Ah, que eren aquests.
I si no, que vinguin a la biblioteca i tu ja els guiaràs i els il·lustraràs.
I els ensenyarem i els hi buscarem. I...
Perfecte. Doncs.
Farem de tot.
Moltes gràcies, Pilar. Estic segur que tots els nens i pares que ens escolten han pres nota de tot el que ens has explicat.
I bueno, estem molt contents que hagis vingut, eh? I fins aquí 15 dies, a veure si vens tu o la Teresa. I ara passem a la secció de Cuinars divertit, amb els cuiners Pau Corderes i Pep Barberà.
Sopa, sopa del vespre, vull sopa, sopa, sopa del vespre, vull sopa jo. Sopa, és un menjar que et col·loca...
Cuinar és divertit.
Crema d'espàrrecs, de verdures, amb ametlles i poc de peix. Sembla bé, meravelles, de sopetes n'hi ha tot un feix. Sopa de lletres, de pollastre, amb xampinyons o ben fins.
és un menjar que et col·loca.
Hola Pau, hola Pep. Contents d'estar aquí de nou?
Hola, bona nit, i tant que sí.
Sentim que l'altre dia ens va volar el temps i no ens vau poder explicar totes les recetes que portàveu, però ens les heu de portar escrites i les penjarem al blog perquè tothom les pugui anar apuntant.
Recordeu que l'adreça del blog és contesonacodinenca.blogspot.com.
I avui què ens porteu? Quina recepta o quin consell?
Avui em sembla que heu d'agafar paper i bolígraf, perquè avui anirem a parlar de bolets i a fer un menú de bolets des de l'aperitiu fins als postres.
Carai, fins als postres.
Fins als postres avui, avui anem embalats.
Carai, carai.
Avui per començar, mira, anirem per tema ja, si tenen el bol i el paper a punt, ja muntarem ja dos aperitius superràpids. De primer treballarem amb el que són els xampinyons, que tothom els coneix i són fàcils de treballar, i amb això farem dos aperitius, amb un farem el xampinyó molt ràpid embolicat amb cansalada o amb bacon fumat, molt finet, l'embolicarem i el farem a la planxa. El punxarem amb un palillo i el farem a la planxa. I amb aquest ja tindrem un aperitiu ràpid. I després un altre, superràpid, és netejar el xampinyó, treure-li la pota i ja que ens queda buit per dins, aprofitarem i li posarem una farsa. Aquest cop amb el Pau hem parlat i hem dit que faríem una farsa amb carn picada, amb un sofregit de ceba, tomàquet, i després acabaríem fent-ho a la planxa o al forn.
Perquè, perdona, una farsa què és?
Un farciment per dins del xampinyó. I agafaríem el sofregit i la carn picadeta i ho posaríem a dins i ho faríem al forn o senzillament fet marcat a la planxa i ja tindríem dos aperitius superràpids.
I
fàcils de fer perquè aquí hi podem treballar-hi tot.
Sí, i a més que el xampinyó és tot l'any, el podem trobar,
tot l'any. I després ja aniríem amb una cosa més tradicional que seria les sopes, que tant m'agraden a mi i que als nens sempre els fa aquella ràbia, però que són tan bones i pel vespre sempre entren molt bé. Els hi faríem una sopa de bolets. I per fer una sopa de bolets és molt senzill. Només teníem que fer un sofregit de ceba. Un cop tenim la ceba ben cuita, li posaríem els bolets que haguéssim trobat en el bosc, tots picats a dins i ben nets, i quan estiguessin ben cuits, que haguessin deixat anar tota l'aigua, després li posaríem un rajolinet petitet de vi blanc, que cogui una estoneta perquè se'n vagi l'alcohol, que sempre diuen que és tan dolent, i després ja els cobriríem d'aigua i els faríem bullir 10 minutets. Un cop hagin bullit, els hi posaríem dos trossets de pa sec i faríem una picada amb avellanes i una dent d'all. Això ho trituraríem tot amb el túrmix, ho posaríem dins, ho acabaríem de triturar, ho faríem un altre cop arrencar el bull i ho arreglaríem de sal i pebre. I amb això ja tindríem una sopa de bolets perfecta per passar la nit.
I tant.
I després ja el Pau ens anirà cap al segon i el postre.
Vinga.
Doncs de la sopa passaria una hamburguesa, que a la canalla, a la canalla ens agrada molt, i a mi sempre m'ha agradat molt. I el més important de l'hamburguesa, en aquest cas la farem de llenegues, però tant pot ser de llenegues com de moixernons, com de molts altres tipus de bolets, això ja ho sabem. En aquest cas és que la carn sigui bona, que vingui picada ja de la carnisseria, i el que faríem primer seria agafar en aquest cas les llenegues, les netejaríem com s'han de netejar i les passaríem per la paella perquè perdessin l'excés d'aigua. Amb aquesta aigua aprofitaríem per barrejar-ho tot amb la carn un cop fred, atenció a això, els bolets un cop freds i que hagin escorregut l'aigua tot barrejat amb la carn, amanit amb sal i pebre, un ou perquè acabi de lligar i una mica d'all i julivert, si és el cas que agrada a les cases, si no, no. Després faríem la forma d'hamburguesa i si a la canalla els agradés, inclús els hi podria anar la sorpresa de posar-hi un tall de formatge a dins, podria ser un cheddar, podria ser un formatge més suau, que entrés més bé pel paladar de la mainada, no? I aprofitaríem per fer el gruix que volguéssim. Podrien ser més gruixudes o més primes, depenent de si tenim més gana o menys. Trobem que és un plat divertit, més que res per la sorpresa del formatge i uns bolets de dintre una hamburguesa, doncs també és un punt curiós. Si volem complementar i fer aquest plat encara molt més maco i més bo,
la
setmana passada vam parlar d'unes patates fregides de moniato, que en aquest cas, escolta'm, estupendes. Recordem que les patates s'haurien de tallar ben fines, no parlem de patates, parlem de moniato, el moniato el tallaríem ben fi, el sobtarien amb l'oli perquè quedés torrat, Recordem que el moniato es torra abans perquè té sucre, l'escorrerien bé amb un paper absorbent, una mica de sal i, si és convenient, el ketchup i el tanto...
Ai, el ketchup, això. El ketchup.
Però, si més no, ja tindríem un gran plat, amb ketchup o sense. Home, això depèn del gust de les cases.
Home, com que l'hamburguesa és molt nutritiva...
Un dia, Pep, també farem ketchup.
Un dia farem ketchup casolà perquè la gent aprengui.
Sí, senyor. I bé, ja tenim el segon plat i les postres, un postre molt curiós que vindria a ser una crema catalana amb rossinyols. Dit així, sembla una mica... La veritat és que és molt curiós i no deixa de... és molt bo. Vai, és molt bo. Llavors, què faríem amb això? Una crema catalana normal i corrent, l'únic que la rebaixaríem de sucre. Cadascú té el seu procés, la seva manera de fer la crema. En aquest cas, per un litre de llet l'infusionaríem amb la llimona, la canyella i, si és necessari, la taronja, perquè ajuda molt, i l'arrencaríem al bull. A part, faríem els ous, en aquest cas serien 8 ous per un litre de llet.
8 ous sencers o només el rovell?
El rovell,
gràcies per la rectificació.
No, és que jo dic, ai madre, per això no em deu quedar prou bona, perquè sempre faig el rovell.
Tens tota la raó. El rovell dels ous, atenció. Després, en els mateixos ous hi barrejaríem la maizena, en aquest cas podríem anar d'uns 50 fins a 70 grams, que ho trobo ja extremat, però entre 50 i 60 grams està bé, i escaldaríem aquests ous amb la llet i el sucre, perdó. Llavors faríem la crema, ja la tindríem acabada, la refredaríem, i pel que fa als rossinyols, els netejaríem, faríem un almíbar. Un almíbar és molt senzill, només s'ha d'agafar amb un cassó, en aquest cas seria un litre d'aigua, o amb el percentatge més baix, però per un litre d'aigua seria un quilo de sucre. Podem anar més o podem anar menys. Si anem a més, farem més aviat un caramel, si anem a menys, farem un almíbar molt més lleuger. Llavors, d'acord amb les proporcions, farem aquest almíbar i quan arrenqui el bull, escaldaríem aquests rossinyols. Un cop nets, els rossinyols a dins de l'olla amb l'almíbar, que fes una mica de bull, i ho apartaríem tot, ho deixaríem refredar al mateix marbre, sense foc, i allò ens serviria com a guarnició per una crema catalana, i en aquest cas de tardor, amb rossinyols.
I tant, de tardor i ben innovadora.
Treballaríem coses diferents, que també la quitxalla també ens els hi va bé, no?
Sí.
Els postres també siguin no dur de sempre, no?
Home, i els grans, perquè no sé... Tu has provat mai això, Francesc?
Jo la veritat és que no. Ara jo, si t'haig de dir... que jo m'agrada, em decanto molt més a les postres que els primers o els aperitius,
Sí.
Jo les postres a mi em tornen boixes.
Ara faré un petit incís sobre la crema catalana, que això m'ho he deixat, i si voleu fer ja una crema catalana fantàstica, només l'heu d'ajudar un cop acabada amb un pessic de sal.
Sal?
Un pessic de sal. La sal el que farà serà pujar-te en general una mica els gustos, no la notaràs, per tant no donarà la nota, per dir-ho d'alguna manera, i et reforçarà molt més els gustos, sobren els gustos. Un pessic vol dir un pessic, ni més, ni una cullerada de cafè, ni... no, un pessic, allò insignificant.
Si la farem
un cop acabada la crema, el tanto, i calenta, que es pugui dissoldre.
Bueno, trobo que avui ens heu explicat moltes coses de bolets,
Avui hem anat ràpid.
Ràpid.
Que, com que no podem acabar, avui diem, anem a acabar tot el món
sencer. Passa que l'altre dia explicàveu com una mena de suflé amb el moniato, que deies tu que s'inflaven.
Sí, tot el que és les patates, si les talles a favor de nervi per dir alguna cosa, si tu les deixes coure a foc fluix i les apartes, després quan les tornes a posar i les tornes a fregir a foc fort, acostumen, si les talles bé, a inflar-se i queden com unes boletes buides de dins. I això deien que ho van inventar fa molt temps, que feien un menjar per un rei, no me'n recordo quin rei era, i quan van posar a caure les patates van dir no, que el rei no arriba encara. Van apartar les patates al foc i quan van dir ara sí que arriba, van posar les patates a fregir un altre cop i va ser aleshores quan se'ls van inflar.
El gran
descobriment. I després a partir d'aquí van dir, hem trobat les patates soufflé, no? Ah. I són patates inflades, senzillament les patates chips, però que són infladetes de dins.
Això és una mica com l'anècdota de les germanes Tatén, també,
Ah, sí.
La típica tarta Tatén de pera o de poma, que depèn del que hi hagi a casa, que diuen que se'ls va caure al revés i llavors els hi va quedar la història perfecta. És a dir, un cop la teníem muntada, se'ls hi va caure, se'ls hi va girar i vam veure que allò tenia més sortida, si més no comercial, i tan bona com l'altra.
I així de receptes així de bolets a tardor o així, us atreviu a fer-nos així en vivo alguna més o què?
En podem fer moltes de receptes de bolets.
El problema és trobar-ne de bolets.
Aquest és el problema.
Em sembla que encara no neixen, encara no surten. Ara podem aquestes últimes pluges.
Jo vaig anar-hi fa 15 dies i encara no vaig trobar res. Però bueno, jo suposo que a partir d'aquest diguem dimarts, dimecres, perquè jo pugui anar-hi abans, que no sigui molt. Puguem trobar algun rossinyol, alguna llanega, perquè se'n fan molts i molta varietat. El que és divertit d'anar al bosc, jo crec que és que anar, a part d'anar a passejar i fer una mica d'exercici, és gaudir una miqueta d'aquestes petites coses que hi ha, els espàrrecs, quan anar a buscar maduixes, anar a buscar castanyes, i ara que és la temporada de bolets, anar a buscar bolets. I contra més varietat en trobem, millor. I si no els coneixem, deixem-los, que sempre ve algú darrere que potser el coneix i en podrà treure un profit.
Clar,
perquè
algun
aquest
animal...
costum que tenim de donar-li un cop de peu al bolet, que sempre pensem que és dolent, potser no és dolent del tot i sempre hi ha algú que hi pugui treure un profit.
Clar. No? I a més que la natura és molt intel·ligent. Si ha nascut és per algú, alguna bestiola o algú...
O alguna de treure profit, sobretot tot... això, una mica respectar tot l'espai aquest que tenim a davant i que no el fem malbé.
Tot i així hem de pensar sempre que hi ha més quantitat de bolets bons que no pas de dolents. En proporció, el que diu molt el Pep, que si no els coneixem no els toquem, però que no, és a dir, hem de saber molt bé el que agafem, però que també hem de pensar que és molt divertit llegir sobre bolets i documentar-nos una mica abans d'anar al bosc, perquè resulta que el bolet més curiós o el més estrany, aquell és bo i potser és molt bo. Okay.
Passa que, clar, si t'equivoques...
Home, per exemple, un bolet que tothom no li fa massa cas és el pet de llop. I el pet de llop, quan és blanc per dins, es pot menjar i és perfecte.
Avui al migdia n'hem menjat.
Avui n'hem menjat, veus? Avui n'hem anat a collir i n'hem menjat uns quants.
Sí.
Bé, moltes gràcies, Pau, moltes gràcies, Pep, per aquestes delicioses receptes. I us esperem dintre de 15 dies. I si algú té dubtes sobre la recepta o vol fer algun comentari de com li han quedat o bé vol ensenyar algun truc culinari, ens pot escriure a la nostra adreça mail, que és contaradio@gmail.com, i li contestarem i ho comentarem amb el proper programa.
I ara, abans d'arribar a la meitat del programa, escoltarem una bonica cançó.
Pa amb tomàquet i pernil, all i ceba, oli i sal, xocolata i pa torrat, nissos, mel ben barrejat. Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem. Ha, ha, ha! Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem. Ha, ha, ha! Pa amb tomàquet i pernil, all i ceba, oli i sal, xocolata i pa torrat, nissos, mel ben barrejat. Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem. Ha, ha, ha! Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem. Ha, ha, ha! Apa, picant de mans! Menjarem, menjarem, menjarem i tots riurem. Ha, ha, ha! Menjarem, menjarem, menjarem i... Ha, ha, ha! Ho feu molt bé, m'agradaria explicar-vos...
Que bé. Estic molt content perquè ara ja passem a aquella secció que jo disfruto molt, perquè ens ve un convidat, ens explica un conte, eh? Aviam, Anna, explica'm aviam qui vindrà a explicar-nos el conte avui.
Bueno, així tu el que vols és passar a la següent secció,
I tant, no i tant.
Doncs, hi havia una vegada...
Hi havia una vegada. Contes per infants explicats per la gent de Sant Feliu de Codines. Hi havia una vegada. Contes per somiar, contes per gaudir, contes per riure, contes per a tothom.
Avui tenim com a convidat en Toni Sans, un noi ben conegut per tots, ja que ha participat i ens ha amenitzat un munt d'actes a Sant Feliu de Codines.
Bon dia, Toni.
I bona hora.
O Tato pels amics, no?
Toni.
Toni?
Toni.
Com va tot?
Bé, bé, Déu-n'hi-do.
Nerviós Déu-n'hi-do. Per explicar-nos un conte?
No, no, no. Mira, us vaig a dir un secret. Potser serà el primer conte que explico, perquè en els meus fills no em vaig explicar mai cap.
Els explicava la Montse.
La Montse, perquè hi tenia més traça que jo i sempre se'ls inventava. I el que volien els meus fills era un conte inventat.
Home, doncs així que et va pels teus fills, Toni.
Sí, va.
El dediquem. I, Toni, tu ets una persona molt polifacètica i molt popular per qui sap Maliu, que has participat en el Correfoc, també en els Pastorens, a la Baixada de Llins... i amb 1000 actes més que s'han fet a Sant Feliu. Ara què? Per on pares ara? Per on estàs posat?
Bé, ara no fem gran cosa, però algú fem. En aquests moments estic ficat en el teatre, a Can Deixalles, he escrit una obra de teatre i ara mateix l'estem ensejant per fer-la doncs, per allà als vols de l'abril de l'any que ve.
I com es titularà aquesta obra de teatre dirigida... I escrita, segons
escrita i dirigida. Sí. És una comèdia amb 4 actes que durarà aproximadament 1 hora i 3/4, no arriba a les 2 hores. 4 personatges. És una comèdia, perquè en definitiva és el que m'agrada més, les comèdies. Ja no ens agrada plorar i ara en aquests moments agrada riure. I vaig voler pues, iniciar-me a escriure una obra i així ho he fet. I així hem quedat i així l'estrenarem a l'abril, si Déu vol.
Hi ha alguna data ja en concret del dia de l'estrena
sí,
de l'obra?
Sí, en aquests moments puc dir que seria el 18 d'abril, que és un dissabte. 18 d'abril al vespre i un 19 d'abril a la tarda lligat amb la cloenda del concurs de teatre del Casal.
Molt bé. Des d'aquí convidem a tota la gent de Sant Feliu que s'aboqui a veure aquesta comèdia dirigida i escrita pel Toni Sanz.
Sí, senyor.
Gent valenta i ferma aquí, eh?
Sí. Toni, moltes gràcies per haver acceptat la invitació de venir a explicar el conte d'avui i quan tu vulguis, els micròfons estan oberts per tu.
Doncs vinga.
Quin serà el conte d'avui?
Oh, és un conte que hi tinc una cosa especial. Jo. Era el que m'agradava més a mi de sentir, de llegir i bé, que em tenia el cor robat. És els 3 porquets.
Ah,
I com a tal, doncs... Pues, ho vaig explicar.
Doncs vinga, som-hi.
Una vegada hi havia 3 porquets que, com que ja eren grans i es podien valer per ells sols, van arreplegar les seves coses dins un mocador de farcells i se'n van anar a córrer món. De seguida es van adonar que seria millor que cadascú anés pel seu compte. Adéu, germà gran, que et vagi molt bé. Adéu, germà mitjà, a tu també. I adéu, petitó, molta sort. I es van separar. El porquet més petit va caminar fins a un camp de blat. Tot d'una va pensar que amb una mica de palla es podria fer una petita cabana. I va dir, pagès, bon pagès, que em donaríeu, si us plau, una mica de palla per fer-me una cabana? Oh, i tant que sí, en tinc molta, el pagès li va donar. I el petit porquet, amb uns quants cordills que portava, es va fer una cabana petita, petita. Per ell sol ja en tenia prou. El porquet mitjà va caminar i caminar fins a arribar a un gran bosc. Un llenyataire hi estava fet llenya. El porquet mitjà va pensar que amb uns quants branquillons en tindria prou per fer-se una barraqueta. Llenyataire, bon llenyataire, que em donaríeu, sisplau, un bon feix de llenya per fer-me una barraqueta? Oh, i tant que sí, al bosc n'hi ha molta. I amb un branquilló aquí, i un altre branquilló allà, i unes quantes branques per teulada, es va fer una barraqueta prou lluïda. El porquet més gran va caminar, caminar, caminar i més caminar, i a la vora d'un camí va trobar un manobre. I va dir, manobre, bon manobre, que em donaríeu, sisplau, uns quants totxos i una mica de ciment per fer-me una casa. Oh, i tant que sí, em sobra de tot una mica, ja ho pots agafar tu mateix. Gràcies, moltes gràcies. El porquet va agafar uns quants totxos i una mica de ciment, va buscar un lloc pla i amb molta traça un totxo sobre l'altre, va anar pujant les parets, tot fent-hi finestres, una llar de foc i, per acabar, una bona teulada. Va quedar-li una casa molt i que molt bonica. La notícia que els porquets s'havien instal·lat en aquella vall va arribar a les orelles del llop. Com que sempre tenia molta gana, no s'ho va pensar dues vegades. Es va presentar a casa del porquet petit i va trucar a la porta. Qui és? Sóc el llop i vull entrar. Obre'm. El petit porquet tenia molta por del llop. No penso obrir. Doncs bufaré, bufaré i la cabana t'ensorraré. El porquet, que se sentia protegit dins de la seva cabana de palla, li va dir: llop, aquí dins no hi entraràs. Però el llop va bufar i la cabana va ensorrar. El petit porquet va córrer cames, ajudeu-me, fins a la barraqueta del seu germà mitjà. Germà, germà, obre'm que ve el llop. El germà mitjà va obrir la porta tot dient-li: corre, entra, no pateixis, aquí estarem segurs. Al cap d'una estona va arribar el llop. Va veure que la porta estava tancada i va trucar tot dient: sóc el llop i vull entrar. Obriu! Aquí dintre no hi entraràs. Doncs bufaré, bufaré i la barraca t'ensorraré. Els porquets, que se sentien segurs dins la barraqueta de branquillons, van contestar: això no t'ho creus ni tu. Ja pots bufar, ja. I el llop va bufar, bufar i rebufar i la barraqueta va ensorrar. Els porquets van fugir disparats i van arribar a casa del germà gran. Germà, germà, obre'ns que ve el llop. Passeu, passeu, no tingueu por. I van tancar-se dins i ben tancats. Al cap d'una estona va arribar el llop i va trucar tot dient: ja he arribat, obriu, que vull entrar. Obriu, obriu ara mateix. No sé pas què t'ha pensat. No et pensem pas obrir. Doncs bufaré, bufaré i la casa ensorraré. Els porquets, que se sentien molt segurs dins la casa de totxos i de ciment, van contestar: aquesta vegada no te'n sortiràs. Ja pots bufar, ja. I el llop va bufar i va tornar a bufar i contrabufar. Però la casa aquesta vegada no es va ensorrar. Empipat, el llop va donar la volta a la casa. Les finestres també estaven tancades, però com que era molt tossut i tenia molta gana, no es va donar per vençut. Va veure que a la teulada hi havia una xemeneia i va pensar: aquesta és la meva, així que no s'ho esperaran. I tot decidit, s'hi va enfilar per entrar a la casa. Però els tres porquets que havien vist el llop rondant la casa s'ho van veure venir. Llavors van encendre un gran foc i quan el llop va entrar per la xemeneia, es va cremar i ben cremat. Els porquets van obrir la porta de bat a bat i el llop va sortir esperitat i mai més no va tornar a empipar-los. Des d'aquell dia, els porquets van decidir quedar-se a viure tots tres junts a casa, clar que sí, del seu germà gran. I encara hi deuen ser. I si no han fet el farcell i han marxat a Corramont, cadascú pel seu costat. I compte comptat, ja està acabat.
Moltes gràcies, Toni, per haver-nos explicat aquest conte dels tres porquets. Jo ara feia molt temps que no el llegia i no el recordava.
És una versió... bé, és una versió una mica descafeinada, però que té el seu ganxo.
Es nota que té fusta, sí, no, fusta d'actor.
Com et torni a sentir dir que la Montse té, sí, més traça, jo és ja que, estic esperant, sí, que vingui un dia la Montse també.
Però
perquè
aquest
això...
és un conte que es diu, se sap i es llegeix. Sí. Però de contes inventats, no en sé.
Ah.
I l'especialitat de la casa, a casa meva, era de la Montse.
Ah.
La Montse contes i tu obres de teatre.
Ah,
molt bé, Toni, moltes gràcies.
Vinga.
I ara ens tocaria la secció Digues la teva, que aquest cop el nostre convidat és en Carles Capdevila. Us passarem l'entrevista que li vam fer el dia de la inauguració del curs escolar al Centre Cívic.
La teva faceta professional és la de periodista i filòsof. Com arribes a interessar-te i apassionar-te pel món de l'educació?
Home, és una resposta molt fàcil, eh? Em vaig interessar pel món de l'educació, ho confesso. Jo sé que és el tema més important del món, eh? Però jo em vaig interessar quan vaig tenir fills. És a dir, reconec que és tan obvi com això, no? Que a casa, a més hem tenir dos fills molt seguits, no? En tenim quatre, però hem tenir dos molt seguits, i de cop ens vam sentir tan desbordats per això que havíem fet, no? Per tenir dos fills que es portaven un any i mig, i molt alterats perquè no sabíem com ho havíem de fer, i llegíem els manuals però no acabàvem d'entendre-ho, que vaig optar per, primer per mi, de buscar una via humorística, de superar-ho, això, de retratar les angoixes que jo vivia i això, i vam començar també a interessar-nos molt, a anar a moltes xerrades, a assistir a molt, a parlar amb psicòlegs, amb gent, no? I ara ho he anat convertint gairebé en una professió, perquè concilio la meva vida laboral i familiar fent programes que, on parlo del que em passa a casa, no? I per tant és com una manera, en aquest món tan complicat, no?, de conciliar vida i feina, i he fet una cosa una mica dràstica, que és parlo del que em preocupa a casa i per tant m'emporto la feina a casa també, no?
Sí, una mica va relacionada a la següent pregunta, perquè això en el teu programa, Eduquem a les criatures, a veure, s'ha convertit una mica en un referent per molts pares i mares, vull dir, més que quasi un llibre de pedagogia, no? La clau d'aquest èxit, com...
Home, la clau, vull creure, i tant amb el Lluís Gavaldà, que hi col·labora, com amb la gent, és que primer som uns pares, els que el fem, el programa, partim de la nostra condició de pares, sempre hi passa algun expert, però intentem que a vegades als mitjans de comunicació es parla d'aquests temes amb un to més elevat, no? I nosaltres obliguem, i agraeixo molt la paciència que tenen els experts, a parlar que nosaltres ho entenguem, saps? A vegades hi ha línies pedagògiques o coses que et parlen en abstracte, i jo això ho havia vist en xerrades, que al final les preguntes dels pares a mi m'interessaven més, que era, perquè tu et fan una xerrada sobre com fer el teu fill més autònom, no? I et parlaven unes teories, i després sortia un pare o una mare que deia no, però jo el que vull saber és com ho he de fer perquè aprengui a penjar-se la bata al col·le, saps? I això per mi és traduït al català, com fer el teu fill autònom vol dir com fer que es pengi la bata, i nosaltres intentem fer això, no parlar de com fer el fill autònom, sinó com aconseguir que pengi la bata, que es cordi les sabates, que sàpiga què és allò que s'ha de fer l'entrepà al matí, no? I per tant és pràctica, i jo crec que el sentit de l'humor del programa també ajuda a rebaixar la tensió, no? I a rebaixar aquest...
La teva faceta professional és la de periodista i filòsof. Com arribes a interessar-te i apassionar-te pel món de l'educació?
Home, és una resposta molt fàcil, eh? Em vaig interessar pel món de l'educació, ho confesso. Jo sé que és el tema més important del món, eh? Però jo em vaig interessar quan vaig tenir fills. És a dir, reconec que és tan obvi com això, no? Que a més hem tenir dos fills molt seguits, no? En tenim quatre, però hem tenir dos molt seguits, i de cop ens vam sentir tan desbordats per això que havíem fet, no? Per tenir dos fills que es portaven un any i mig, i molt alterats perquè no sabíem com ho havíem de fer, i llegíem els manuals però no acabàvem d'entendre-ho, que vaig optar per, primer per mi, de buscar una via humorística, de superar-ho, això, de retratar les angoixes que jo vivia i això, i vam començar també a interessar-nos molt, a anar a moltes xerrades, a assistir a molt, a parlar amb psicòlegs, amb gent, no? I ara ho he anat convertint gairebé en una professió, perquè concilio la meva vida laboral i familiar fent programes que, on parlo del que em passa a casa, no? I per tant és com una manera, en aquest món tan complicat, no?, de conciliar vida i feina, i he fet una cosa una mica dràstica, que és parlo del que em preocupa a casa i per tant m'emporto la feina a casa també, no?
Sí, una mica va relacionada a la següent pregunta, perquè això en el teu programa, Eduquem a les criatures, a veure, s'ha convertit una mica en un referent per molts pares i mares, vull dir, més que quasi un llibre de pedagogia, no? La clau d'aquest èxit, com...
Home, la clau, vull creure, i tant amb el Lluís Gavaldà, que hi col·labora, com amb la gent, és que primer som uns pares, els que el fem, el programa, partim de la nostra condició de pares, sempre hi passa algun expert, però intentem que a vegades als mitjans de comunicació es parla d'aquests temes amb un to més elevat, no? I nosaltres obliguem, i agraeixo molt la paciència que tenen els experts, a parlar que nosaltres ho entenguem, saps? A vegades hi ha línies pedagògiques o coses que et parlen en abstracte, i jo això ho havia vist en xerrades, que al final les preguntes dels pares a mi m'interessaven més, que era, perquè tu et fan una xerrada sobre com fer el teu fill més autònom, no? I et parlaven unes teories, i després sortia un pare o una mare que deia no, però jo el que vull saber és com ho he de fer perquè aprengui a penjar-se la bata al col·le, saps? I això per mi és traduït al català, com fer el teu fill autònom vol dir com fer que es pengi la bata, i nosaltres intentem fer això, no parlar de com fer el fill autònom, sinó com aconseguir que pengi la bata, que es cordi les sabates, que sàpiga què és allò que s'ha de fer l'entrepà al matí, no? i per tant és pràctica. I jo crec que el sentit de l'humor del programa també ajuda a rebaixar la tensió, no? I a rebaixar aquella angoixa de ho faré bé, no ho faré bé, perquè crec que és tan útil intentar fer-ho molt bé com saber-te'n riure dels teus errors, que no vol dir que no, ho intentarem millorar, però mentrestant no ens espantem, no? Vull dir, tothom s'equivoca i a vegades fins i tot els nostres errors són divertits, no?
En aquest cas, això més o menys va relacionat, també, això, jo penso que actualment els pares ens angoixem molt amb l'educació dels fills, no? I penso que ens angoixem molt més del que ho feien els nostres pares, no? I per què consideres això?
Home, jo crec que primer, ho explicava a la xerrada, que clar, els pares d'avui som uns privilegiats, perquè tenim molta informació. Abans, jo crec que amb algunes coses s'educava millor que ara, però no ho trobo un mèrit. Per exemple, el meu pare el va educar en l'austeritat màxima, no? Però no era un mèrit, és que no tenia ni un duro i no hi havia internet, ni tele, ni anuncis, ni botigues, clar, vull dir, vivien a Collsuspina i no hi havia de res. Aleshores, el meu pare va estar molt ben educat en l'austeritat, però de forma natural, és que no, era impossible que l'eduqués en el consumisme, perquè si no tens ni un duro ni hi ha botigues, no pots educar. Nosaltres ho tenim més difícil, nosaltres crec que hem d'educar en l'austeritat, però clar, hem d'educar en l'austeritat i nosaltres podem comprar coses, nosaltres som consumistes, ells veuen el nostre model, i això requereix més esforç, no? I, per tant, moltes de les coses que es feien abans bé, ara no es poden fer bé de la mateixa manera, perquè ara hi ha més oportunitats i tens més informació. Aleshores, el que jo intento reivindicar és dir, som el 2008, estem en democràcia, tenim molta informació, aprofitem-ho. Però també mantinguem algun esperit de la cosa espontània, del rol, perquè clar, la informació genètica i cultural de milers i milers d'anys de pares i fills relacionant-se, doncs et fa donar que en el fons, fixa que hi ha molts manuals de com tractar un nadó, l'efecte que li has de donar això, que el que t'expliquen, un goril·la ho fa sol, saps? Sense llegir el manual. Saps? I a vegades tu llegeixes tantes teories que dius, ara no sé si l'he d'agafar o no aquest nen que plora, coi, doncs... És bastant evident, no?, que un nadó, si tu l'agafes, doncs nota aquest efecte. Ara, a més, has de notar que hi ha un moment en què tu voldràs doncs, que també agafi unes pautes socials, no? I això, espontàniament, jo crec que ja ho tenim, no? I a més, aquesta combinació per mi és perfecta. Si aconseguim no angoixar-nos, com deies tu, aprofitar al màxim la informació, però també ser espontanis, potser ens en sortim, no? Potser.
A mi hi ha una frase dels llibres teus, bueno, dels teus articles que m'agrada molt, que diu: hem de donar al nostre fill l'oportunitat d'avorrir-se i frustrar-se. Les podries explicar una miqueta millor?
Sí, això té a veure amb que són molts els pares que pensem que jo que puc, que el meu fill que no li falti de res, no? I a vegades això es confon amb que no li falti de res, doncs veus, jo tinc amics que el seu fill plora, no vull anar hípica, i penses, hosti, un nen que no vol anar hípica, no cal que vagi amb un cavall, perquè no cal, és a dir, no cal que els nens facin tot, no? I això que és un extrem, però vol dir que l'oportunitat no sempre està associada a pagar-li una cosa, no? O donar-li una cosa. L'oportunitat, per exemple, de desitjar una cosa sense tenir-la és boníssima, és a dir, la frustració és la base de l'educació, perquè la majoria de coses que vols tenir quan ets gran no les tindràs, no? Vull dir que... I aleshores, clar, de nen no vol dir que l'hagis d'amargar, però ha d'entendre que no tot el que vol ho tindrà, no? En el cas de coses que comprar i això, no? Ostres, és que estem creant una generació de nens que tenen oportunitats boníssimes. Jo crec que un nen que aprengui anglès de seguida, que aprengui música de seguida, que els esports de seguida tingui entrenadors bons, això ho trobo fenomenal, no? Però també s'aprèn molt d'aquesta estona que t'avorreixes, de l'estona que no saps què fer, de l'estona en què improvises, saps? També s'aprèn molt d'una estona en què no tens res i de cop t'has d'inventar doncs, la joguina a tu, no? I això és el mateix, una combinació que no podem passar d'un extrem a l'altre, no? I per desgràcia veiem nens que fan moltes activitats, tenen moltes joguines, tenen moltes coses que no han desitjat encara i ja les tenen, i pobres fliparien de dir una tarda estar allà mirant les musaranyes, perquè a més, ostres, tu, si tu penses quan eres petit, estar una estona mirant la paret i mirant un escarbat i això, aprens molt també d'això, saps? I ho necessites, i el teu cos també necessita una estona de tranquil·litat i d'interioritat. Després diuen, la gent d'avui no sap estar sola. Clar, és que per aprendre a estar sol, si t'han portat tota la vida amb activitats organitzades amb 25 nens, no aprendràs mai, no?
Aquí a Sant Feliu acabem d'estrenar un cau, val? En el qual hi ha un grup de nanos de 17 i 18 anys, val? Que porten amb aquests nens. amb això, amb el teu, amb referència amb el teu article que vas escriure d'entusiasme sospitós, que els hi recomanaries a aquests nois i noies tan voluntaris?
Home, doncs primer molta paciència i molts ànims, perquè la societat d'avui no és molt generosa. Jo crec que aquests herois, no? aquests voluntaris que eduquen a la canalla en el lleure, això, es mereixerien molt més reconeixement del que tenen. Sovint són més ridiculitzats i la gent no ho entén i troba que això és una cosa cumba o xirucaire o passada de moda, no? Jo recomanaria que no perdessin aquest entusiasme, que l'article deia que és sospitós, perquè no és normal que la gent faci coses voluntàriament i pels altres, no? La gent tendia a creure que tothom ho fa tot per benefici propi i per prosperar, no? I aquest entusiasme és molt necessari, perquè jo crec que és l'única manera de transformar el món, és creure-hi, i que era que l'escola de transmetre valors de pell a pell i boca a orella i això, doncs, té a veure molt amb el voluntariat, no? Per tant, que no es desanimin, que tinguin molta paciència amb els pares, perquè els pares d'avui no els hi donen moltes facilitats. Els hi diran, vigileu, no aneu 10 dies, podeu fer només 2 dies, saps? Us podem trucar, els hi podem donar un mòbil, i els hi recomano que tinguin la fermesa de dir no, aquí estem educant les criatures, i per tant, sense mòbil, a la muntanya els dies que calgui, i penseu que això és bo per ells. No?
Bueno, això, tornant al tema dels pares, tu creus que actualment impera un determinat model de pare?
Bueno, n'hi ha, clar, n'hi ha tants. Jo, per sort, la societat és molt rica i hi ha gent de tot, no? Jo crec que hi ha un... Jo, en broma, descric un tipus de pare que és el papa Natas, que és el pare així com molt sobreprotector i molt tovet i que li fa por semblar autoritari i, per tant, saps? A vegades fa el ridícul, diem, perquè és com creure que el teu fill el pots apartar dels mals. També hi ha un pare noic, no? que vol dir un pare patidor, un pare que veu fantasmes de tot arreu i això. I crec que aquí al mig hi ha d'haver, doncs, això, no? Aquest pare, més o menys, que intenti sobreviure, que trobi aquest equilibri de dir ni cal patir per tots els mals de la societat, ni cal tenir aquesta associació del nen que l'has d'aïllar de tot, o que és com un nen càndid, això, no? Vull dir, els nens també tenen una crueltat innata que s'ha d'intentar treure'ls, i saps? Vull dir, no són ni boníssims per naturalesa, ni tampoc són uns dimonis, com hi ha gent que diu tot això ho fan només per tocar en fer-me la guitza, no? Els nens són individus que han de madurar i que els hi va molt bé tenir a casa algú que els estimi molt, 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 que els adori incondicionalment, però i que d'aquesta estima la tradueixi en esforçar-se per educar-los, no? I esforçar-se per marcar-los un criteri i esforçar-se per dir, bueno, tu encara no saps ben bé què és bo per tu, t'ho diré jo. I per allà, quan comencis a saber-ho tu, espavila't i esperem haver-ho fet bé. No?
Els llibres sobre educació són massa teòrics, d'altres pares a vegades no te'n fies. De qui creus que podem aprendre els pares?
Home, jo crec que dels llibres molt. Jo crec que del que aprenem més és dels altres pares. No? Aquí, ara, a Sant Feliu, que presenteu aquest pla de l'entorn i totes aquestes activitats compartides, jo crec que les escoles de pares, les xerrades, en les quals els pares comparteixen batalletes, els programes de ràdio, de televisió, on sigui on hi ha testimonis d'altra gent, ajuden molt, perquè en el fons, quan el teu fill té 5 anys i té por i plora a la nit, sempre t'ajudarà més un altre pare que dius, hòstia, el meu saps què feia jo? M'aixecava i li deia, escolta, no has de tenir por, vols que anem a tancar la porta amb clau? I parlava, i un altre que se n'ha sortit et pot ajudar bastant més perquè et parlarà el teu llenguatge, no? Et parlarà la manera que tu ho entenguis. I sovint cometem molts errors perquè improvisem, no? I a vegades ens fa vergonya parlar amb altres pares de dir, estic preocupat perquè el meu, no sé si fuma porros, què faries? Penses, ai, que no es pensin. I jo crec que, en el fons, és millor assumir-ho, de dir, aquesta altra gent té el mateix tema que jo, no? I si estàs preocupat per això, l'altre potser t'ajudarà a relativitzar-ho, potser t'ajudarà a enfocar-ho. I crec que parlant entre els pares i compartint les nostres desgràcies, les nostres alegries, compartint batalletes, es pot aprendre molt.
Se sent actualment?
Ara. Que hem tingut un problema tècnic.
Sí.
Llavors, que dèiem que, com sí, que es va extendre molt amb l'entrevista, l'hem tallada, i llavors un altre dia la tornarem a passar el tros que falta, i mirarem de poder-ho penjar al blog, i així també qui li interessi més el tema i es vulgui estendre més i podrà consultar, que la veritat que no tenia cap pèrdua,
no tenia cap desperdici.
Això, cap desperdici. I bueno, quasi estem acabant el programa, però em sembla que ens queda una secció.
Quina?
Home, ens falta la secció de endevina endevinalla.
Ah, som-hi.
Oi tant.
Bon vespre, Conxita.
Hola, bon vespre. Bé, primer de tot repassem l'endevinalla del darrer dia. Després de les calors, ens visita tot plorant i un munt de fulles seques cauen dansant. I la vau endevinar, no? La resposta era la tardor, el temps que ara ens trobem. Era molt fàcil.
Ai, fàcil, fàcil. Conxita sempre les troba fàcils,
sí,
eh?
Sí, no costen, eh?
No.
I ara avui us en dic una de nova que aneu pensant la resposta en aquests dies. Aquest cop us donarem una pista. És un animal. Ben tibat com un senyor, em passejo entre les cames. Perquè sóc bon caçador, espanto totes les rates. Qui sóc?
Facilíssim, Conxita, facilíssim.
Suposo que sí. Però no sé, aviam si l'endevineu. És molt fàcil.
Ai... Ves per on, però ara ja sí que hem de posar punt final al programa i aquest programa de la xerranca, com sempre us diem que us esperem d'aquí 15 dies.
Sí, d'aquí 15 dies i sobretot no hi falteu. I ja sabeu que si voleu sentir de nou el programa o bé voleu fer algun comentari o suggeriment, consulteu el nostre blog, que és contesonacudinenca.blogspot.com.
I si proveu alguna recepta, poseu-nos si us ha quedat bona i si us ha agradat, home, per tenir
una
pista.
I si la canalla us han ajudat, això també ens interessa molt.
Esperem que la xerranca us hagi agradat. En aquest programa han intervingut i col·laborat Susana Reyes, Conxita Sans, Pilatura, Eva Oriols, Montserrat Moriner, coordinant i representant diferents seccions, Francesc Roura i Anna Gené com a conductors de programa i la Marina Carbonell com a tècnic del programa. Doncs ja ho sabeu, us esperem d'aquí 15 dies, que quin dia serà això?
Us esperem el proper dilluns 17 de novembre. Vinga, doncs, bona nit.
I fins una altra.
I sigueu bons.
Adéu, adéu. Ara és hora de marxar.